Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes, benvinguts de nou al Món és Digital. Avui no parlarem d'empresa ni de concretament intel·ligència artificial. Avui parlarem de crims, de criminologia, de com la tecnologia està revolucionant el món de la criminologia i la investigació forense. Avui, més que mai, les eines tecnològiques no solament ens ajuden a resoldre crims, sinó que plantegen reptes ètics, legals i socials que intentarem analitzar durant el programa. Per parlar de tot això, avui tenim el convidat, el Sergi Colado. Ell és el CEO de Neki Group, una consultora tecnològica, líder en el seu sector, i a part, com a formació, el Sergi és enginyer i psicòleg. És un perfil únic que realment li permet abordar la intersecció entre la ment humana i les eines digitals. A més, és professor en eines d'investigació criminal a la Universitat Internacional de La Rioja. Amb el Sergi parlarem de com la intel·ligència artificial, l'anàlisi de dades i les eines forenses estan transformant la manera amb la qual investiguem delictes i prevenim amenaces. Però també abordarem preguntes crucials. Com garantir que aquestes tecnologies s'utilitzen de forma ètica? Estem preparats per a l'impacte que tindran a la justícia i a la societat? No us perdeu el programa d'avui perquè el que ve a continuació us farà replantejar com veiem el crim i la seva resolució en l'era digital. Comencem!
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, Sergi, doncs el primer, donar-te la benvinguda al programa.
Bon dia, què tal? Com estàs, Tomàs?
Molt bé. Bueno, avui estic interessat perquè avui fem un programa una mica diferent. Avui parlarem de ciència o de tecnologies digitals, però avui parlarem de crims, un tema que està de moda. A la tele i a tot arreu està el true crime de moda, no? I, bueno, i la ciència forense, no?, de la criminologia. Bueno, pues tu ets un expert en aquest tema, doncs la primera pregunta obligada és quines tecnologies ajuden o poden ajudar en el treball del criminòleg?
Bé, doncs mira, Tomàs, t'explico una miqueta, perquè de vegades, amb el que acabes d'explicar, com a la televisió estem acostumats a veure doncs aquests policies, superpolicies que s'ho fan tot, realment el criminòleg no és això, la figura real del criminòleg és aquesta. El criminòleg finalment, realment el que fa és una dissecció dels crims i el que tracta de fer és ajudar als cossos policials a dur a terme aquesta investigació que s'està fent, no? Llavors, aquest tipus d'expert el que fa és treballar amb dades, a treballar amb informació. I aquí és on les noves tecnologies entren molt fort, entren de veritat doncs, amb una capacitat molt gran i ja es podem més o menys imaginar si esteu acostumats a escoltar tipus de tecnologies, segurament ja us vindran al cap moltes d'aquestes tecnologies que es treballen, no? Una de les més conegudes i de les que més a prop està actualment és el Big Data, no? L'anàlisi de dades massiu, no? Que fem els criminòlegs és tractar d'utilitzar tota aquesta informació, diferents tipus d'informació de diferents fonts, per tractar de fer doncs, hipòtesis, doncs, analitzar patrons, analitzar doncs, una sèrie d'informacions que ens ajuden d'alguna forma a explicar què és el que està passant, com està passant, el perfil del tipus de criminal que pot ser, i això, doncs, evidentment, necessita d'una tecnologia potent per fer aquest tipus de càlculs, que és la intel·ligència artificial, que ara està de moda per altres qüestions, però que en el nostre cas doncs, ens facilita molt tota aquesta identificació de patrons, les prediccions de zones, de riscos i de més. I una altra tecnologia molt important actualment que s'està posant molt de moda en el món de la criminologia són els sistemes d'informació geogràfica, que és posicionar, és com un Google Maps de crims on posicionem doncs, tot allò que està succeint al voltant del crim, no? El criminal, la situació, la víctima, el moviment, i són tecnologies realment molt potents. Hi ha d'altres, però aquestes diguem-ne que són tecnologies més emergents i més utilitzades ara mateix en el nostre gremi, no?
Sí, la primera l'entenc perfectament, el Big Data, i més si és assistit per intel·ligència artificial. Teniu una quantitat de dades, de proves, que diríem, i doncs, amb una anàlisi personal i amb intel·ligència artificial es treuen conclusions. La segona no l'he acabat d'entendre, la situació geogràfica. Què vol dir? Que feu un mapa de com ha passat i com capteu aquestes dades de situació?
Sí, segur que has vist a les pel·lícules quan posen aquells mapes, no?, d'on està el crim, qui ha sigut el criminal, què ha passat, no?, i comencen a posar fils de situació, de connexió entre aquestes zones, no? El que fem nosaltres realment és primer de tot, és fer un mapeig d'on estan succeint els crims, no? I aquí tenim dues versions, tenim dues possibilitats. Una és quantitat de crims a una zona determinada i en un moment donat, perquè les tecnologies actuals de geoposició, de sistemes d'informació geogràfica, ens permeten situar físicament, geogràficament, geoposicionar exactament on s'estan donant a terme una sèrie de crims, no? Doncs, robatoris o assassinats o el que sigui, no? Llavors, amb aquesta quantitat de punts en una zona determinada, doncs podem establir si hi ha zones més calentes, on hi ha més quantitat de crims o menys, i també com aquestes dades les tenim no només posicionades a nivell geogràfic, sinó també temporal, també podem, d'alguna forma, doncs, determinar quins són els recursos policials que podem fer servir en un moment donat, no? Això permet ser més eficient, no?, en la part de apropar recursos policials en un moment donat. Una altra de les coses que fem és que, com sabem on s'estan duent a terme els crims, si això ho vinculem a una persona concreta, per exemple, doncs, 7, 8, 20 crims d'una persona, d'un perfil criminal que estem investigant, el que podem fer és determinar quins són els camins que aquesta persona recorre, no? A nivell criminologia, una de les teories de científiques que ja coneixem actualment és que les persones actuen en un moment determinat i en un lloc determinat per una sèrie de qüestions, no? Per exemple, a prop de casa seva normalment no fan cap tipus de crim perquè, primer, poden ser descoberts perquè són coneguts i després perquè la zona és massa propera per establir, doncs, una facilitat de no ser enxampat, no?, en aquell moment donat. Però a prop d'aquesta zona sí que és habitual que un criminal, doncs, faci la seva. Per què? Doncs perquè és suficientment a prop de casa seva per tornar i coneix molt bé l'entorn i no té un desgast potent a l'hora de moure's des d'on està ell directament fins a on ha d'anar a fer, doncs, el que sigui, no? El robatori, el que et deia, no? L'assassinat o el que sigui. Llavors, si nosaltres podem establir en quines zones un perfil està actuant, podem arribar a determinar, això evidentment com a hipòtesis, quines són aquells forats o aquells punts intermitjos on possiblement o viu o treballa o, no sé, o disfrutar el seu oci, no? I això ens permet reduir molt l'abast de l'espai on hem d'anar, doncs, a fer investigacions de cara a trobar aquest possible criminal, no? Això seria la perfilació geogràfica, que es diu això d'aquí. I, evidentment, el que et deia, no? Si també sabem per on s'està movent, doncs podem fer la hipòtesi de on tornarà a actuar, que és la predicció del crim, de si aquest és els possibles camins d'acció d'aquest criminal, doncs el que hem de fer és o posar càmeres, recursos policials per la vigilància activa d'aquelles zones concretes, o fins i tot anar a fer, doncs, investigacions i trobar indicis de que alguna persona concreta que tenim, doncs, com a possible sospitós, doncs, que ha estat en aquella zona, que ha passat per aquella zona, i és com on podem anar a reduir, perquè l'objectiu nostre com a criminòlegs és anar reduint, és anar fent hipòtesis i anar reduint aquelles que no funcionen, com qualsevol investigació científica, no? El que fem és fem una hipòtesi i després anem validant o contrastant o eliminant aquelles coses que no funcionen, no?, dins de la nostra hipòtesi.
Com dius, veiem molt la tele i a la tele precisament veiem que la utilització de les càmeres que hi ha al carrer i a les botigues, doncs, és un gran aliat. Però aquí a Espanya hi ha càmeres? Bueno, clar que hi ha, però hi ha prou càmeres?
Bueno,
I aquestes càmeres, perquè també veiem a les pel·lícules que entra el dolent i diu, dame la finta. Ara suposo que tot això es grava al núvol i queda gravat, però sí, parla'ns una mica de la càmera.
Bueno, això ja, ja una miqueta de tot, no? Hi ha càmeres, hi ha sistemes de càmeres que no són càmeres, que són una càmera fictícia, això hi ha puestos que no així. Hi ha altres zones que hi ha un sistema de gravació amb unes càmeres en locals, no? Que hi ha càmeres i tenen el seu gravador local que no puja en joc. El més habitual és que aquesta, com dius, aquesta gravació estigui en un núvol perquè és un sistema ja certificat i validat i amb una sèrie de mesures de protecció que no pugui accedir qualsevol, no? També és veritat que tenen un temps de caducitat, una gravació, per una qüestió legal, té un temps que pots tenir la gravació i després ja la pots esborrar, llavors no sempre tenim accés. Hi ha una qüestió també de la qualitat de les càmeres, no totes les càmeres tenen una visió neta del puny, ja no tan sols per la visió que té, que normalment estan enfocades a l'interior de locals i de més, sinó que costa a vegades veure l'exterior, però tot i això, fins i tot quan hi ha càmeres exteriors, la capacitat de visió, la qualitat de la imatge no sempre és bona. Amb la qual cosa, aquestes pel·lícules, quan surt que una càmera ha detectat i es veu la cara perfecta d'un lladre i tot el que ha fet, no sempre és fàcil. Aquí també els criminòlegs fem molta feina i molta tasca encara molt artesanal, no? Tot i que la intel·ligència artificial està ajudant ara a detectar patrons de moviment, certes actuacions, fa un cert reconeixement de visió per computació per poder establir certes característiques del criminal, però no és tan fàcil. I després hi ha algunes zones que, evidentment, sobretot quan estem parlant d'espais de risc, d'alta rotació de gent, on, per exemple, un concert, un partit de futbol, aquí sí que sol haver-hi algun tipus de càmeres, però anem amb cura perquè l'actual llei d'intel·ligència artificial ja, i de privacitat i de més ja comença una miqueta a dir la seva en quant a vigilem amb les gravacions i amb les càmeres, que no sempre és possible ja no gravar, sinó fins i tot utilitzar aquesta informació com a vàlida davant d'un jutjat, no? Però bueno, tot i això, per la nostra tasca, que és la d'ajudar i donar suport a la investigació, es pot servir igualment, no? Perquè la podem utilitzar per el nostre plantejament d'hipòtesis, tot i que després no constitueix una prova com a tal, però pot servir per ajudar a trobar d'altres indicis i d'altres evidències que sí que aquestes sí que puguin anar jutjat.
Sergi, això que veiem a Minority Report, aquesta capacitat de predir el que succeirà, de veure el crim abans de que passi, això és possible?
Bueno, la pel·lícula aquesta, el Minority Report, no sé si segur que tothom ara quan necessita aquest nom l'ha vingut al cap. Bueno, això és la predicció del crim, no? És predir que un crim succeirà quan encara no ha arribat, no? Anticipar-se amb un comportament criminal. Et podria dir que com una visió idíl·lica, el Minority Report sí que es podria dir que sí que existeix, no? Ja hi han solucions, hi han desenvolupaments i fins i tot s'estan utilitzant. Per exemple, a Chicago, la policia de Chicago l'utilitza per fer aquesta predicció. El que s'està fent és treballar amb dades històriques i amb dades de comportament que ens permet fer una sèrie de prediccions amb una certa un marge de seguretat o d'incertesa, que això és molt important tenir-ho sempre amb el cap, que la IA encara no tenim un 100% de seguretat, i això és molt important. Que no se'ns oblidi mai, no? Perquè aquí és on podem tenir una miqueta de debat ètic i moral, no? De la validesa d'aquesta informació, però al cap i a la fi el que fem és, amb informació de com s'han comportat d'altres criminals o amb informació de com ha evolucionat el comportament dins d'una ciutat, per exemple, o dins d'un espai concret, o amb unes determinades característiques, per exemple, a nivell econòmic, quantitat de gent, nivell educatiu. Amb aquesta informació el que fem és predir si amb unes dades que jo tenia d'entrada es van donar aquesta quantitat de crims o aquest tipus de comportament, hipotèticament, si podem fer un model matemàtic que ens permeti vincular aquesta informació i trobar aquestes relacions i aquests patrons de connexió i d'interrelació, podem fer la predicció de que en un futur pot succeir tal o qual problema. El més habitual és el que et deia abans, no? Quan calcules la probabilitat de que pugui haver un tant per cent de risc d'un atemptat, per exemple, en un determinat lloc, en un nivell de quantitat de persones, de facilitat de mobilitat, de perfil de no sé què, no? Llavors és aquí on podem fer aquest tipus de predicció, no? Però és una predicció, eh? No, 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 no. I amb el risc que tenim, eh? És el que fem. Això és el Minority Report, realment, actualment.
Ok. Quins perills té utilitzar totes aquestes tecnologies en criminologia? Perquè no tot deu ser bo.
Doncs és el que et deia. El problema, un dels primers problemes importants que hem de tenir al cap és que la IA encara, o la tecnologia encara, té un marge de... d'error, no? Llavors no podem establir una predicció com 100% vàlida. Això és un dels primers temes. Un altre estaria que hem parlat abans, no? La privacitat, el risc d'invair la privacitat o la intimitat de les persones per tractar d'agafar les seves dades i amb això fer prediccions, càlculs, vigilància, reconeixement facial, el que sigui, no? Després hi ha un altre que és els biaixos, no? El tema de que hi ha certes comunitats que són més vulnerables o que hi ha una tendència, doncs, a sobrecarregar per lo que sigui, perquè les dades que tenim majoritàriament estan sustentades sobre un perfil concret d'una comunitat o una altra. Llavors, clar, el càlcul que tenim és que, evidentment, sembla que hi hagi més criminalitat per un tipus de persones que per una altra. Llavors, aquí tenim, per una banda, discriminació contra aquest col·lectiu i a la inversa, no? O a falta d'informació d'aquesta. Aquestes serien, possiblement, jo et diria que són els riscos més importants sota la visió del policia, del criminòleg. Després tenim l'altre, que és l'ús que pot fer un criminal amb la tecnologia, que està, doncs, nosaltres tenim certa desavantatge perquè no podem utilitzar la tecnologia de la mateixa manera que ho fa un criminal, no? Per dir-ho d'alguna forma, no?
Bueno, sí, no et diré que ens diguis com l'utilitza un criminal perquè estaríem començant a donar pistes de com fer-la. Ara, una cosa que sempre agrada, evidentment, a tothom sentir són exemples. Tens algun exemple d'aquestes tecnologies que hagin estat clau per resoldre un crim?
Sí, mira, ja que preguntaves del tema de la predicció, no? Hi ha un sistema molt conegut, és el Predpol, que l'utilitza la policia, el Departament de Policia de Los Angeles, no? Allà als Estats Units, que el que va fer és implementar un sistema d'anàlisi de dades històriques de delictes per tal de predir on podia ser possible, on hi havia zones que podria d'alguna forma haver-hi, doncs, crims futurs i, per tant, doncs, destinar recursos en aquelles zones o en aquells moments donats. Una altra que et diria molt curiosa, molt, molt curiosa, més que res per lo inquietant que és i lo fascinant que és una IA que es diu Norman, que va fer el MIT, que es tracta d'una intel·ligència artificial que està dissenyada amb la intenció d'explorar com funciona la ment d'un assassí en sèrie. Està basat en el Norman de la pel·lícula de Psicosis, de l'Alfred Hitchcock, el Norman Bates, i el que han fet és simular o fer un bessó digital, no, pràcticament, d'un psicòpata, i el que fan és, doncs, fer-li preguntes, dialogar amb ell per veure com funciona aquesta ment criminal. I un altre cas que m'agradaria explicar-te, perquè també és molt curiós, és el cas de Los Monos d'Argentina, que aquesta era una banda criminal molt, molt coneguda, no? Allà a Rosario, a l'Argentina, no? Que feia de narcotràfic, es deia narcotràfic, homicidis, extorsions i de més, no? I que gràcies a l'ús de la intel·ligència artificial, amb una gran quantitat de dades, evidentment en temps i amb informació sobre com funcionava aquesta banda, no? Doncs es van poder identificar connexions i patrons de relació amb d'altres grups i amb d'altres persones per tal d'anar retallant i acotar una miqueta allà on aquesta gent podia, doncs, operar i, finalment, doncs, planificar els arrestos d'una manera més coordinada i molt més eficient, no? Aquests són casos, jo crec, que són molt, molt potents, no?, de com funciona la tecnologia en aquest cas.
Hem parlat de moltes fonts d'informació, però hi ha una que tothom utilitza, que tothom està enganxat, que són les xarxes socials. En quina mida les xarxes socials les utilitzeu en criminologia? Doncs suposo que per obtenir informació o patrons o de personatges concrets.
Doncs encara que no ho sembli, realment sí que l'utilitzem. Utilitzem molt les xarxes socials i d'altres, eh? Fins i tot, doncs, diria que, no sé, la compte de l'Spotify d'algú, no? Per exemple, perquè a vegades no hi ha informació en un lloc i hi ha un altre, no? Aquí hi ha una sèrie que la gent està, doncs, compartint a internet de manera lliure, i els criminals també, no? Al final són persones també, i ens ajuda molt a trobar informació, a revisar fotos, a geoposicionar allà on està, on han pogut ser aquesta gent en un moment donat, i d'aquí traiem molta informació. La veritat és que sí, eh? I no només per això, també per altres qüestions, com et deia abans, amb el cas, per exemple, que t'he explicat, no?, dels monos, no?, les relacions que puguen tenir amb d'altres, connexions que pugui haver-hi. Doncs la veritat és que les xarxes socials són una font clau per rastrejar activitats, doncs, sospitoses, no?, i per connectar grups criminals, detectar intencions, per com escriuen, què és el que diuen, perquè aquí també darrere estaria tot el tema de processament del llenguatge natural, no?, de com es diu i què es parla, no? És realment potent el que es treu d'allà, sí, senyor.
El famós polígraf que surt a totes les pel·lícules i que aquí crec que no s'utilitza, no? El detector de mentides. Això funciona? No funciona? O hi ha ara procediments més rigorosos o més... Encara que no sigui prova, però
Sí, sí que
funciona?
funciona. El que passa és que no està exempt de dubtes, no? Perquè al final és una qüestió de la resistència, de resistivitat de la pell. Llavors, depenent del teu nivell d'estrès, doncs et pot donar un fals positiu, o a la inversa, es pot també treballar perquè no et doni, no? Això ja ho hem vist a les pel·lícules, no estic dient res que no hàgiu vist, no? Actualment s'utilitzen també altres eines, no? El reconeixement del to de la veu, la freqüència de la veu, s'analitza també l'expressió facial, el moviment gestual. Hi ha una sèrie de paràmetres, hi ha una sèrie d'indicadors, com es diuen les coses, en quin moment, el tipus verbal, la quantitat de detalls. Hi ha una sèrie d'indicadors que utilitzem els criminòlegs per tractar de doncs, avaluar el nivell de veracitat de la informació que traiem d'un sospitós quan estem parlant, estem al davant d'un sospitós, no? No és només el polígraf, hi ha d'altres tecnologies, sí, senyor.
Avui estem parlant de criminologia, però normalment parlem d'altres coses i sempre fem un punt de que la gent, la pime concretament, quan estem parlant de tecnologia i empresa, li costa adaptar-se al canvi. I ara t'ho pregunto dintre dels criminòlegs. O sigui, realment estan utilitzant les noves eines o quina formació en un futur creus que han de necessitar els criminòlegs per realment ser més eficients?
Els costa com a tots, a tothom ens costa, no? I és un camp que s'ha de treballar, no? Ja comença a haver-hi molta formació a nivell policial de l'ús de tecnologies, no? D'anàlisi de dades, de programació bàsica, que és una de les qüestions molt, molt problemàtiques per a un policia, no?, perquè no està acostumat, de l'ús d'intel·ligència artificial, de l'ús del GIS. Llavors, és essencial que es formin tant en temes de tecnologia com a tal, com en governança tecnològica i ètica de tecnologia, no? La ciberseguretat és molt important, també s'està treballant molt en aquest camp. Llavors, hi ha tot el... No s'escapa com cap lloc de treball. Necessitem formació en tecnologia, necessitem formació en coneixement d'ús i necessitem formació amb limitacions d'aquest ús de la tecnologia.
Parlant de limitació, nosaltres tenim la limitació del temps, ens queda un temps molt petitet ja, simplement per fer una conclusió. O sigui, no sé, tanca alguna cosa que no t'he preguntat i que creus que és important sobre tecnologia i
Doncs,
criminologia.
hi ha un tema que hem comentat molt, molt per sobre, que és que els criminals també utilitzen la tecnologia. Llavors, és molt important que nosaltres també, com a ciutadans, coneixem què és el que dona de si la tecnologia, de lo bo i de lo dolent, no només per protegir-nos nosaltres, sinó també per donar suport a la policia. La policia necessita també moltes vegades que la gent estigui a l'aguait de què és els riscos que estan arribant a nivell tecnològic, no? Llavors, jo crec que no només nosaltres, sinó també la societat necessita que estem en connexió, perquè la televisió parla coses brutals de que es fa la tecnologia com a policia, i no és això, no som superherois, sinó que també necessitem una miqueta de suport.
Bé, Sergi, doncs gràcies. Ha estat un programa realment interessant. I ja que has parlat de ciberseguretat, d'aquí un temps, si vols, ens agradaria que ens parlessis de ciberseguretat, perquè és una cosa que ens afecta a tots i cada dia. Doncs bé, res més. Hem arribat, com dic, al final del programa. Gràcies i fins la propera, si acceptes la convidada al
Gràcies a
programa.
vosaltres, i compte ja amb això. Sí, i tant. Un plaer.
Bé, doncs hem arribat al final del programa d'avui, un interessant programa on hem explorat com la tecnologia està transformant el camp de la criminologia i la investigació forense. Agraïm al nostre convidat, el Sergi Colado, per compartir la seva experiència i la seva visió sobre aquest interessantíssim tema.
Res més, recordar-vos que la tecnologia està canviant el món a un ritme imparable i increïble, i que aquí, des d'aquest programa, continuarem parlant de com impacta a les nostres vides, al nostre dia a dia. Us convidem a acompanyar-nos al pròxim programa, on seguirem explorant aquests temes tan interessants. Gràcies per estar amb nosaltres un cop més i fins la propera.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana el Món és Digital.